Pérez Navarro n'és el president de totes dues entitats. Señor Ramírez, un placer escucharle. Preguntaremos, evidentemente, al govern para saber qué es lo que está sucediendo en este caso en relación con las cifras que está poniendo encima de la mesa con la situación en Cataluña. Y nos colgamos en general la nota del necesita mejorar y mucho la administración en este país, ¿no? Yo creo que es la gran conclusión, digamos, de los datos de este observatorio, ¿no?, que han presentado, decir cómo puede ser que tengamos la realidad social que tenemos y que después nos suceda lo que está sucediendo con ayudas tan básicas como puede ser la ley de la dependencia, que afecta a sobre todo y especialmente a mujeres, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando ahora en relación a ayudas como la dependencia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, la mayoría son mujeres.
Déu-n'hi-do. Doncs és que esta és la situació, senyor Ramírez. Un placer escucharle.
Muchas gracias a ustedes.
Que vagi molt bé. Molt bon dia, José Manuel Ramírez, que és el president de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials i president d'aquest Observatori Estatal de l'Emergència. Ara en parlarem de tot plegat, d'aquesta entrevista, evidentment, i de la resta de qüestions del dia que han anat apareixent i que hem anat posant damunt de la taula en aquesta primera hora de programa. Fem una pausa per la publicitat, serà molt breu, i en tornar obrim la tertúlia amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pita Cabanyes.
Ràdio Estel.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatge amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja a l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita a la laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, que començarem a fer tertúlia per arrencar també aquesta setmana des del punt de vista de l'anàlisi. Sara González, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornada, va, arrencant la setmana, poquet a poquet.
Sí.
Roger Pi de Cabanyes, com anem?
Molt bé, bon dia.
Quants dies sense escoltar-te la veu. Sí, tot bé per Madrid?
Tot bé, tot bé.
Tot bé, vinga, va. Carregueu bé les piles, que em sembla que serà una setmana intensa. Sí. A veure cap a on acaba anant tot plegat. Xavi Barrena, bon dia.
Molt bon dia.
Tot bé?
Sí.
Tens el Barça...
El Barça, bueno, fantàstic.
Fantàstic, eh? Fantàstic. Vas al Camp Nou, eh? Tens els damnificats, diguem-ne, per sí, aquesta sí. Tercera derrota seguida.
I vaig anar el dia de l'Stuttgart, també. Perdó, de l'entrada a Frankfurt.
Vas anar el dia del femení?
Sí,
tinc... per tenir alguna
no, el femení no, perquè per treballo i són males hores. Són males hores, però sí, sí, sí. Em faré la samarreta. Jo era dels pocs que del Barça que estaven al dia del Frankfurt.
Ai, sí. Aquest Barça, va, que... Ja s'acaba aquesta lliga, jo crec que és la millor conclusió pels seguidors del Barça, que ja s'acaba i que s'acabi aviat. Escolta'm, ara traurem totes les qüestions que arrosseguem encara del cap de setmana, també des d'un punt de vista polític, aquí i allà, quan dic allà vull dir a França i el que ha passat. Passa que ara m'estava posant les mans al cap amb el que ens estava explicant el senyor Ramírez. Que com pot ser que visquem en un país que per culpa de la burocràcia... 3 de cada 4 peticions d'ingrés mínim vital, per exemple, s'estiguin desestimant a persones que tothom veu que és evident que l'haurien de poder rebre i que per una qüestió burocràtica, és a dir, per com es demanen els papers, Sara, allò no arribi ningú. O que acabin sobrant diners per una llei com la de dependència perquè no hi ha la capacitat de gestionar els expedients necessaris i, en canvi, les llistes d'espera, vinga, a créixer i a créixer i a créixer.
L'explicació del senyor Ramírez era molt clara i s'agraeix aquesta claredat perquè és una vergonya i és inexplicable des del punt de vista d'una administració que reivindiqui que es preocupa pels seus ciutadans, no? Jo separaria les dues qüestions. Una qüestió és l'ingrés mínim vital i l'altra és la llei de dependència pel que fa a l'ingrés mínim vital, que recordem, la gestió està reivindicada des del govern de la Generalitat. De fet, és un dels punts que van acordar per aprovar els pressupostos de Pedro Sánchez en dues ocasions i no s'ha culminat aquest traspàs. La pregunta també és, el traspàs té sentit si això suposa una millora en la seva gestió, però és veritat que tampoc la Generalitat pot donar moltes lliçons de com ha gestionat la renda garantida de la ciutadania. Per tant, aquí diguem-ne que les responsabilitats tant són del govern espanyol com del govern de la Generalitat. Però ho deia molt bé el senyor Ramírez, els dos motius principals pels quals només un 7% d'aquestes 480.000 persones, que són una barbaritat, que estan en una situació vulnerable, els dos motius principals, un és la burocràcia, que és una paradoxa, és a dir, se'ls demana a persones que no tenen absolutament garantits els mitjans per viure, que acreditin unes condicions que és que no tenen ni els mitjans ni tan sols per poder-les acreditar, com per exemple la qüestió de l'arrelament o ni que sigui una connexió a internet per poder descarregar els documents que necessiten, i més en un context en què cada vegada s'ha digitalitzat més tota aquesta tramitació, i després, i ho deia ell clarament, la desídia. La desídia dels governs i de l'administració, perquè si tu detectes que hi ha disfuncions i que només estàs atorgant un 7% d'aquests ajuts, que no són ajuts, ha reivindicat ell, són drets, doncs hauries de fer alguna cosa per poder-ho arreglar, no? I més quan tu has venut l'ingrés mínim vital com un dels buc insígnia del govern d'esquerres de coalició de la Moncloa. Pel que fa a la llei de dependència... Aquí ens hauríem de remuntar al seu desplegament durant el segon tripartit. Recordo que aleshores es va produir una implantació desigual i Catalunya en aquest sentit va ser pionera a l'hora de desenvolupar una llei de dependència, de la mateixa manera que el govern va ser pioner en no complir amb els pagaments que s'havia compromès. És a dir, la Generalitat en aquest sentit, a l'inici, a la implantació, va anar molt més ràpid fent les valoracions i va aportar uns diners que l'Estat no va aportar durant molts anys. Ara aquí s'ajunten dues coses, i és que tampoc acaba de rutllar bé l'engranatge entre les valoracions i el fet que s'atorgui una ajuda.
No, sobretot perquè la valoració, el procés de valoració, clar, és molt ràpid i molt àgil, però en canvi després l'assignació de l'ajuda és un drama.
Clar, es produeix un desacompassament. que anys enrere havia sigut, s'havia produït perquè no hi havien els recursos suficients que havien d'arribar de l'Estat, i ara els recursos insuficients s'assumen la incapacitat per a compassar els ritmes entre valoracions i atorgació d'ajudes. I només afegeixo una reflexió més. Estem en una societat que cada vegada és una societat més envellida i, per tant, cada vegada és una societat amb més dependents. Continuem sense fer front en aquesta situació. La legislació continua sent la mateixa que fa 10 i 15 anys, quan estem parlant, per exemple, d'una falta de places de residència públiques en general, però també públiques, flagrant, i quan no tenim en compte que cada vegada aquestes persones que arriben a les residències ho fan amb un grau de dependència molt més gran. I no hi estem abocant els recursos suficients.
Tampoc el més gros és que la llei sí que ho preveu, aquesta situació, i de fet la llei sí que preveia que la inversió havia d'anar sent més alta, justament per això.
Exacte, però per posar només un exemple, fa 2 anys al Parlament, encara no fa 2 anys, ho farà el juliol, va aprovar que s'acceleraria la reversió dels contractes privats a nivell sanitari, que es fomentaria la integració del sistema residencial en el sistema sanitari, i què s'ha fet per avançar en això? Absolutament res, malgrat que hi ha hagut una pandèmia pel mig.
Xavi i Roger.
Jo crec que ens faríem un favor tots plegats si traguéssim aquestes matèries del que és l'arena política, no? Perquè molts cops anem a cop d'electoralisme a l'hora de proposar mesures que després, segurament el propi país, que no ens enganyem, és el que és, no sé si és capaç de suportar-ho, no? Jo recordo que Zapatero, en plena eclosió, en plena bonança de l'època del totxo, diguéssim, que la Seguretat Social tenia un superàvit i brutal, és quan es va treure la llei de dependència, la quarta pota de l'estat del benestar, que deien, que ho havia de pagar el 50% de l'Estat, 50% de la Generalitat. Això devia ser 2008, 2009, poc abans de l'eclosió de la crisi.
Segon tripartit.
Sí, en aquests 15 anys el dèficit d'aportació de l'Estat a les autonomies és brutal. És brutal. Era l'època també en què es donaven 2.500 euros per nen que naixia, que va ser el primer que va durar 4 dies, perquè quan finalment Zapatero va reconèixer que hi havia una crisi 2 anys després de que els de Goldman Sachs sortissin amb les capses de les seves oficines, és el primer que van retallar. Per tant, jo crec que fa falta més un treball en silenci i menys pandereta i menys bombo, i platarets, i treballar d'una manera més seriosa. Els obstacles burocràtics a mi em sonen excusa. És a dir, que es creen especialment per dificultar aquest procés. Lo del padró col·lectiu, que dèieu avui l'entrevistat, és que no l'havia sentit en ma vida. Clar, i llavors, tenint en compte que no estem parlant de gent que té una estabilitat econòmica, laboral, fins i tot familiar, demanar això és directament anar a segar les cames de qui ho està demanant. I com això, altres mesures de connexió a internet...
El problema és que fa molt difícil de pensar que quan es fa un decret així no saps que això és pràcticament...
Això ho dic.
És a dir, segurament perquè si tu tens un decret que va ser aprovat el 2020 i que en menys de 2 anys l'has hagut de modificar ja 7, 8, 9 o 10 vegades...
No, però això ho dic, i mentre, escolta, tot això que guanyes en temps, anar endarrerint un procés perquè no hi ha prou diners per cobrir-ho. I no hi ha prou diners, quan dic no hi ha prou diners, vull dir no hi ha prou diners destinats, perquè, i ara tirarem de la demagogia, perquè és la primera mesura que em ve al cap, potser en lloc de fer el bono cultural als joves de 400 euros, potser caldria dedicar més aquests diners cap a l'ingrés mínim vital, per exemple. No ho sé. Però vull dir, em sona que aquestes traves les creen justament per alentir el procés i per expulsar-se les responsabilitats.
Roger.
Sí, jo crec que he anat apuntant una mica els problemes que hi ha sobre aquesta qüestió. O sigui, el principal és que aquestes mesures s'anuncien, com deia el Xavi, a bombo i plateret i després no tenen un seguiment. Però jo discrepo amb el Xavi en el sentit de que ell deia, no, potser s'haurien de treure de l'arena política. Jo crec que és el contrari. O sigui, precisament si tu el que vols és que hi hagi un compliment de la llei i que els poders de l'Estat estiguin obligats a donar compliment al que ells mateixos han aprovat, el que cal és més soroll i més pressió, perquè ho hem vist, per exemple, en el cas, per exemple, poso un exemple, dels camioners, quan s'han organitzat, com han aconseguit, d'alguna manera, provocar reunions, collar el govern espanyol, portar el govern a posicions que a ells els interessen. El que passa en aquests col·lectius, en el col·lectiu de l'ingrés mínim vital i també amb la dependència, és que no hi ha capacitat d'organització, no? Aquesta pressió política que poden fer les empreses, que pot fer la patronal, que poden fer sectors de treballadors en sectors clau, doncs no la poden fer aquests col·lectius. I crec que cal parlar d'aquestes coses perquè el que hem vist a França, precisament, és que el gran debat s'ha centrat sobre la capacitat adquisitiva dels seus ciutadans i sobre les condicions de vida en què viuen, no? I és important perquè en el moment en què un govern, diguem, d'esquerres o de dretes, és igual, però que es mouen en paràmetres democràtics, comença a fallar en aquesta resposta als ciutadans, és quan entra en acció les propostes i el populisme de l'extrema dreta, no? Quan es comença a assenyalar tot això que passa no és culpa del sistema, sinó és culpa dels immigrants, és culpa de que no t'estan atenent a les teves peticions, és culpa d'aquest govern. O sigui, seria molt intel·ligent, diguem, per part dels governs i dels governs democràtics, que comencessin a donar respostes des de l'administració i també a donar idees des de l'esquerra o des del centre per rebatre aquest tipus de propostes del populisme, no? Per tant, aquesta és una qüestió central, diguem, del debat. I crec que en el cas, per exemple, de la llei de la dependència hi va haver un problema, que és això que dèiem, del bombo i plateret, però després sense diners per poder-ho cobrir, no? Això es va començar a desplegar durant l'època de Zapatero, però després no hi van haver els diners per donar compliment a aquelles promeses.
Això no hi ha sigut mai, Roger. És que el gran drama de la llei de dependència és que els diners no hi han sigut mai. Bé, el senyor Ramírez recordava la retallada de 6.000 milions de Rajoy, vull dir que ho recorda amb tota la raó del món, eh? Però és que ja quan es va fer aquella retallada es va fer sobre un infrafinançament palmari del que s'hauria d'haver estat aportant en aquell moment.
Clar, i a més això s'assuma al funcionament dels ministeris. Tothom que ha vist com treballa un ministeri sap que és un autèntic transatlàntic, on no hi ha res que pugui ser ràpid, on tot passa tot de processos. També és veritat que a vegades són necessaris aquests processos, però caldria, diguem, una altra manera d'enfocar la gestió i la gestió del dia a dia per part dels ministeris i de les administracions.
No, que jo m'he explicat com si fos dilluns, i tot. Això, Roger, no? Quan dic que s'ha de treure de l'arena política, em refereixo als partits que deixin de fer electoralisme. Sí. Evidentíssimament que aquells que són perjudicats i damnificats han de tirar per la via de la protesta política i de fer palesa la contradicció i la paradoxa contínua en què l'estament polític i partidista, diguéssim, viu. És a dir, quan es va fer el pacte de Toledo, entre altres coses, més o menys va haver-hi una mena d'acord de deixar de fer electoralisme amb les pensions, perquè fins a aquell punt, a cada elecció general, hi havia un discurs de la por al votant, diguéssim, sènior, els jubilats, sobre que l'altre partit, especialment això ho feia molt el PSOE sobre respecte al PP, baixaria o trauria les pensions. I llavors hi havia un discurs de la por molt extès als 90, a les eleccions del 93, sobretot recordo, que és, en part és aquest vot el que després impulsa Felipe a l'última victòria que va tenir sobre el PP. Llavors, diguéssim que el que proposo, el que diria, el que deia, és que treure això del que és el mercat electoralista dels partits.
El màrqueting, ja.
Sí, de fet, anava en aquesta direcció, no? En la síntesi del que dèieu tots dos. És veritat que es produeix una utilització estèril de mesures com aquesta, és a dir, quan estem en campanya i el govern socialista vol reivindicar quin és el seu llegat, sempre apareix la llei de dependència, de la mateixa manera que cada míting que fa Podem reivindiquen l'ingrés mínim vital. Però, clar, es posa l'accent en el fet d'haver aprovat la mesura i no de com està funcionant o mal funcionant, no? I aquí és on entra el terreny també, crec, o la responsabilitat dels mitjans de comunicació, no? De fer de fiscalitzadors d'aquestes mesures que s'anuncien a bombo i platerets i que després no funcionen. Precisament pel que deia el Roger, perquè es tracta de col·lectius tan vulnerables que no tenen ni la capacitat de defensar-se a ells mateixos. I si ens creiem el nostre paper de mitjans de comunicació i la nostra funció social, no?, ha de ser justament, doncs, posar el dit a la nafra i denunciar que tot allò del qual presumeixen els partits en realitat no funciona. I l'altra qüestió que volia apuntar, també l'apuntava el Roger, no?, que justament a França tenim un exemple de com les desigualtats van molt lligades al creixement de l'extrema dreta, que al final s'alimenta d'aquelles qüestions que els governs i els partits tradicionals són incapaços de resoldre. I aquí també hi ha una vinculació molt directa, i ho deia el senyor Ramírez, amb la llei d'estrangeria, amb el fre que suposa aquesta llei d'estrangeria perquè molta gent necessitada pugui no accedir als ajuts, sinó tenir garantits els seus drets com a ciutadans. Perquè al final no estem parlant d'un gest de misericòrdia, sinó del dret a viure. del dret a viure en unes condicions dignes, i és humanament inexplicable que perquè fuges d'un conflicte com el d'Ucraïna, si tens dret a un permís de residència i a un permís de treball, i si fuges de qualsevol altre conflicte, o bé fuges de la misèria, no tens garantit el dret de poder tenir una casa i de poder treballar per poder tenir uns recursos i per poder sobreviure. Això és hipòcrita. Realment és hipòcrita, com a societat, no? Que també els partits en aquests moments estan traient pit de com s'està acollint a la població ucraïnesa, i és una bona notícia, i això era necessari, i això era imprescindible, però no ha de ser una excepció. Ha de ser la norma de com s'acull a les persones migrades.
Sí, però en aquest acolliment va haver un moment que va aixecar la mà el govern català i va dir, no arribem a més.
Sí, sí, això és veritat. No arribem a més, tal com estan distribuïts en aquests moments els recursos.
No, clar, però una qüestió aquí... per quartos d'un referent.
Però al final, Hannah Arendt deia, la pobresa és ideològica i és tal qual així. Vull dir, no veiem governs disposats a fer una redistribució de la riquesa real. Per què? Perquè això al final suposa doncs, sacsejar l'estatu quo i tocar la butxaca d'aquells que hi hagi una pandèmia o hi hagi una guerra, continuen enriquint-se. Al final estem parlant de reduir les desigualtats, i sé que està sonant com molt idealista, ho sé, en sóc conscient, sí, sí. Però al final creiem que els governs han de servir per alguna cosa, i si realment volen frenar el creixement de l'extrema dreta s'ha d'anar a combatre d'arrel les desigualtats que van creixent.
El problema segurament d'arrel, saps quin és? Que tu pots dir, pots sonar idealista, però quan parlem de la dependència o parlem de l'ingrés mínim i tal, no parlem d'idealisme.
No.
Parlem de lleis que estan aprovades,
de
lleis que en principi haurien d'estar finançades i de l'obligació. En aquest programa vam parlar en el seu dia, per exemple, del centenar de projectes llargs que havien quedat sense tramitar d'energies renovables, no perquè no hi hagués quartos, que hauria sigut una segona discussió, sinó perquè el propi departament va acabar reconeixent que no tenia la gent necessària per mirar si aquells projectes es podien fer o no es podien fer, o que per escoltis el senyor Ramírez i et digui, escolti, és que resulta que hi ha 76 milions d'euros que podrien haver arribat i no van arribar per dependència, perquè no es va ser a temps de revisar prou expedients per assignar-los, no? I, en canvi, la llista d'espera, pel que dèiem abans, de la velocitat de fer la llista d'espera, anava creixent, i s'acaba l'exercici i resulta que et sobren 76 milions d'euros. Però, bueno, clar,
això
no és idealisme, eh?
No, no. Això se'n diu incapacitat, ineptitud i omissió per part dels governs.
No? I al final sí que és veritat que això acaba tenint una repercussió directa en la manera en com es fa política, com que tots tres ho heu apuntat, que jo aquest matí tenia ganes de parlar del que ha passat a França, quan hem arrencat el programa, jo ho explicava, quan un agafa el resultat d'avui i veu que Marine Le Pen, amb uns plantejaments d'extrema dreta, maquillada, però d'extrema dreta, arriba a treure el 42% dels vots, és evident que el 40% dels francesos no són d'extrema dreta, ni són feixistes, ni res de tot això. Però, ostres, és molt simptomàtic que una persona com la Marine Le Pen aconsegueixi aquest 42%, tenint en compte... Ahir llegia una enquesta que a mi, ostres, em va posar les mans al cap. Hi ha una part d'aquest 42% que són votants de Mélenchon, que van preferir votar a Marine Le Pen només per la ràbia, per la tírria, digue-li com vulguis, que li tenen a Macron, o per la identificació que fan de Macron amb un sistema que els ha fallat, i persones que han votat Mélenchon, que és com votar l'esquerra més extrema possible que pots votar a França, acaben votant a les urnes a Le Pen.
Aquest és l'origen del Front Nacional. És a dir, el Front Nacional, que és l'ou de la serp que es va plantar a França fa 25 anys, i que va posar en marxa un compte enrere, que ara estem arribant cap al final, ens han donat 5 anys més, però acabarà passant, es va basar sobretot en el suport d'exvotants del Partit Comunista Francès en ciutats absolutament degradades, com ara Marsella, i a tota la Provença, cap a l'ultradreta. I el que demostra... És a dir, és un tema, jo diria, que generacional. Contra més ens allunyem dels efectes del feixisme als anys 30 del segle XX, i contra més ignorància, per així dir-ho, i més ens informem per TikTok, més propers estem a que tornin tot això. Hi ha una manca d'exigència. L'altre dia vaig llegir un concepte que em va agradar molt, que és el llindar del dolor democràtic, no? És a dir, el que està una societat disposada a suportar a nivell, en quant a valors democràtics. Tot això venia pel tema del Catalangate. el llindar de dolor democràtic de la societat espanyola és altíssim. És altíssim. I això fa, aquesta manca de valors democràtics fa que, per exemple, mesures com l'ingrés mínim vital, i atenció al que diré, perquè ho diré molt a poc, perquè és dilluns i no vull que sembli que no és, però mesures com l'ingrés mínim vital, en lloc d'entendre'ls com el compliment d'un dret universal i, del fons, d'un compliment de la democràcia, és entès per molta gent com un greuge comparatiu. I això el que dona és ales, precisament, a ultradreta. Que jo crec que, acceptem-ho ja, ja no és tot el sistema de partits i l'ultradreta. L'ultradreta és estructural a la societat europea. I, per tant, contra més els encabim en el sistema per combatre'ls i no els deixem com, com un grupet de bojos fanàtics, perquè no ho són, fanàtics potser sí, però no són un grupet. Vull dir, el 42% de la societat francesa és molt. Els índexs electorals a Castella i León, a Espanya, a Catalunya, és molt alt. Vull dir, contra menys s'aprofundeixin en aquests valors democràtics, més creixerà, però en tots els camps. Insisteixo, el Catalan Gate és gravíssim. És gravíssim. I ningú a Espanya està aixecant el braç. Per què? Perquè han assimilat que allò de fer el mal per fer el bé, allò tan maquiavèlic, ja els hi va bé. I mentre la gent no es revolti contra això, encara que estiguis d'acord amb el bé, que en aquest cas sigui per ells, faran l'independentisme, no acceptar aquestes formes de fer-ho, bueno, tot això donarà ales a ultradreta.
Em sembla molt interessant aquest, i molt ben, fins i tot romànticament definit, no?, això del llindar del dolor, sí, democràtic.
Un tio de Twitter que ara buscaré, però em va agradar moltíssim.
Però al final, l'objectiu de l'extrema dreta és rebentar des de dins del sistema democràtic el propi sistema democràtic, i amb independència de si guanya o no guanya l'extrema dreta, no?, i ens podem fixar en el que ha passat a França, al final l'extrema dreta ja fa temps que ha guanyat, perquè marca l'agenda política, perquè imposa el seu marc mental, i això ho hem vist en aquesta... Bueno, parlem de França, però podríem fer paral·lelismes amb l'estat espanyol, però ho hem vist en com va influir en el discurs de Manuel Valls, o vam veure com va influir també, o com ha influït en el discurs de Valéry Pécresse, no?, defensant la teoria de la substitució. Ho hem vist també com ho influeix també en l'agenda política del senyor Macron. Per tant, l'extrema dreta ja fa temps que ha guanyat a França, i ja fa temps que va guanyant també a l'estat espanyol, que estem veient com arrossega tot l'epicentre de l'agenda política cap a la dreta, cap als seus postulats. Però ho fa, diguem-ne, des del punt de vista de la incapacitat dels partits tradicionals de donar-hi resposta. I en aquest sentit, Macron, que fa 5 anys es va vendre com un dirigent antipartits, no?, antipartits del sistema tradicional, ha acabat engolit pel que ell mateix defensava. Fins ara, el sistema de doble volta ha impedit que guanyés l'extrema dreta amb aquella típica frase del mal menor. El problema és que els resultats que s'estan produint a França, que s'han produït a França, ens estan avisant que l'estratègia del mal menor s'esgota. Fins a tal punt que el que comentaves al principi, no?, que entre un 18% i un 30% dels votants de l'extrema esquerra de Mélenchon es plantejaven... Hauríem de veure quin percentatge al final ha anat en benefici de Macron, en benefici de Le Pen, però es plantejaven votar el que en teoria estava a les antítesi, no?, del programa, sí, sí, polític de l'extrema esquerra.
Si tu veus que el 42% ha votat Le Pen i el 28% no ha anat a votar,
clar,
vol dir que hi ha molta gent d'aquesta que tu dius que ha acabat o fent una cosa o fent l'altra.
És que al final,
és una qüestió de pura estadística.
L'extrema dreta a França, que és una cosa que encara Vox aquí no ha aconseguit prou, és que acaba sent el primer partit pràcticament de les classes populars, no? I aquí probablement trobem l'explicació de per què algú que es pugui sentir identificat amb un programa d'esquerres davant una tria dicotòmica entre Macron o Le Pen acaba triant aquella opció que creu que pot ser més útil per produir un canvi en el sistema, en un sistema que no dona resposta a les seves necessitats.
Que hi ha una cosa que a mi em sembla molt interessant, i per exemple, tu ara s'has fet servir l'expressió de les classes populars. Mm. Amb un 42% del vot, vol dir que qui està votant un partit d'extrema dreta és la classe mitjana, eh?
També.
És a dir, el gran jo crec que el gran problema, diguem-ne, des d'un punt de vista de, social i amb l'extrema dreta, des de, i fixant-nos només en la demoscòpia electoral, és que quan l'extrema dreta treu el 42%, encara que sigui un sistema de segona volta i que has de triar polaritzat, vol dir que hi ha una part molt important de la classe mitjana que està entrant.
Sí, sí, no, jo parlava d'on està la frontera, o on està l'explicació lògica, perquè un votant que inicialment va apostar per l'extrema esquerra, doncs ara aposti per l'extrema dreta.
Sí, sí. No, no, però jo digue, no dic pel teu comentari, sinó perquè em lliga molt també amb el que deia abans el Roger, diguem-ne, que una part que ha sigut clau en la campanya electoral francesa ha sigut la inflació.
Evidentment.
I ha sigut el dia a dia de com arribes a final de mes. I no estàvem parlant dels pobres, més pobres, que no arriben a final de mes, que moguts per un discurs populista de l'extrema dreta han votat extrema... No, no,
clar,
estem,
no, no.
Estem parlant d'una classe aquí... mitjana, assalariada, clar, no? Aquí... O liberal, professional liberal, mig del país, que ha decidit tirar cap aquí.
Aquí és veritat que Marine Le Pen ha estat molt intel·ligent i camaleònica, no? A l'hora de, per exemple, posar sobre la taula doncs, una rebaixa de l'IVA del combustible, que pot seduir a una part de la població que no té per què ser d'extrema dreta, o fomentar que hi hagin referèndums populars, que eren les peticions que feien els armilles grogues, no? Que era una de les primeres pedres a la sabata que va haver d'afrontar amb el senyor Macron, no? Vull dir que al final aquí també hi ha una estratègia camaleònica de Marine Le Pen que li ha funcionat també en part perquè li surt encara més si es podia per l'extrema dreta un competidor com Zemmour, que al final, com que a les societats tot funciona per comparació, sembla, acaba semblant que es normalitza una opció política com la de Marine Le Pen.
Roger.
Si us hi fixeu, el debat central de la campanya francesa al final serà segurament el debat central de la campanya espanyola del 23. O sigui, quan hi hagi les pròximes eleccions, segurament també estarem parlant de poder adquisitiu, de la inflació, de com les classes populars han d'assumir el cop que suposarà aquesta crisi i de si tenen resposta o no. I està clar també que el creixement de l'extrema dreta a França també s'està produint a l'Estat i en els mateixos paràmetres. És a dir, Vox sí que està aconseguint penetració als barris més humils, i es veu clarament perquè ara, per exemple, les últimes enquestes donen un empat tècnic entre Vox i el PP. Això vol dir que Vox està traient vots d'alguna banda i aquesta banda segurament és d'una part de la gent que no anava a votar tradicionalment o que se sentia exclosa del sistema i que està entrant, doncs decideix fer un vot per un partit que es presenta com a antisistema, i aquesta és la clau. I també és la clau del que ha passat a França amb els vots de Mélenchon, perquè Mélenchon també es presentava com una força antisistema, una reversió del que havia de ser el sistema democràtic de partits, i al final, per això hi ha una part, no tota, ni majoritària, però una part important dels seus votants que han anat a parar a Le Pen. Crec que s'han d'extreure lliçons i lliçons ràpides del que està passant a França, perquè és el que està a punt de passar aquí. I després hem de pensar també que a França ho veurem, jo crec que tindrem el diagnòstic sencer del que està passant a la ciutat francesa a les legislatives del mes de juny, no? Allà serà on veurem quin impacte de fons té l'extrema dreta, si realment es pot produir allò que deien la cohabitació, no? Que és que el president no tingui majoria parlamentària per poder governar amb tranquil·litat, i veurem doncs això, quina profunditat té la penetració del discurs de Zemmour, també de Le Pen, a la política francesa. Aquí el que està clar és que Vox està aprofitant molt doncs, la crisi sistèmica que s'està produint a través del primer de la pandèmia i ara de la guerra d'Ucraïna. I calen polítiques, i això que estàvem parlant de l'ingrés mínim vital és important, calen polítiques per pal·liar tot això. Calen idees, o sigui, s'haurien de crear laboratoris d'idees des de l'esquerra, que fa molts anys que ho té abandonat, i que realment aportin un nou discurs a la política espanyola, i cal també gestió, i una gestió que sigui intel·ligent. El que tenim aquí sobre la taula per ara no és cap de les nostres.
Vaig a fer una cunya, jo no sé si més laboratoris d'idees, Roger, perquè anem una mica com sobresaturats de grans idees que després no es plasmen a la realitat, per plantejar la ironia, perquè... Idees en tenen moltes i de molt bones, però és que després el problema és l'aplicabilitat i, sobretot, la voluntat política de dur-les a terme fins al final, no?
És que hi ha dos problemes a la política espanyola. Una és que hi ha un excés de màrqueting. Ja des de l'època d'Ivan Redondo, que va arribar a Moncloa, doncs tot passa pel màrqueting, tot passa per una gestió de les enquestes, per veure què és el que vol la gent i després intentar donar respostes nominals al que vol la gent. I el que em refereixo amb el tema dels laboratoris d'idees és que s'ha de combatre tot l'argumentari que l'extrema dreta està colant al debat públic a Espanya amb propostes, i amb propostes que siguin realistes, coses que realment responguin no a grans ideals, sinó a les necessitats que tenen la gent del dia a dia. Per exemple, als barris populars està clar que hi ha problemes de seguretat, que hi ha una qüestió d'immigració que està provocant doncs, un cert neguit en una part de... Tot això s'ha de rebatre, i s'ha de rebatre de forma efectiva. I efectiva vol dir doncs, fent un discurs i després aplicant-lo i donant respostes que siguin coherents.
No sé si heu vist, suposo que sí, a 2001, o deien a l'Espai, que bàsicament seria...
La
història és molt senzilla, és una mena d'intel·ligència superior que reparteix una sèrie de monòlits conforme els estats d'avançament de la societat humana va avançant, i arribes a un altre monòlit, emet un senyal, no? El primer són els dels monos, no? Després n'hi ha un altre a la Lluna, conforme, és a dir, que marca un senyal de que l'home ja ha arribat a la Lluna, ja excava la Lluna, etc. Doncs, fent el paral·lelisme, jo crec que amb l'ultradreta, en aquestes eleccions, hem arribat a un altre monòlit. El primer monòlit va ser el del 2002, el primer cop que Le Pen, Jean-Marie, va superar la primera volta i es va enfrontar amb Chirac. A la segona volta van quedar 82% a 18%. Chirac va passar de 5 milions de vots a 25 milions de vots, mentre que Le Pen va passar de 4 a 5. En aquestes eleccions, Macron n'ha tret 18, 7 milions menys, i Marie Le Pen n'ha tret 13, 8 milions més. Què vull dir amb això? Que segurament el cordó sanitari social amb ultradreta a França s'ha trencat. I això té la seva significació perquè amb el sistema electoral francès, a les legislatives, que també són a doble volta, a cada petita circumscripció on l'ultradreta guanyava la primera volta o quedava la segona a la primera volta, els partits que perdien li aplicaven el cordó sanitari. Això fa que l'Assemblea Francesa, a la representació de regrupament nacional ara, sigui bastant insignificant. Sobre 500 diputats, o 570, em sembla que en tenen 10 o 11. Si s'ha trencat aquest cordó sanitari, que evidentment és perquè les classes mitjanes ara estan votant regrupament nacional, ojo, possiblement perquè les classes mitjanes avui dia estan molt més empobrides que fa 20 anys, és possible que a les properes legislatives Le Pen tregui molts més diputats, amb el mateix número de vots, fins i tot, dels que va treure les últimes eleccions. Llavors, si l'ultradreta es planta a l'Assemblea Nacional amb una representació significativa, les coses començaran a canviar bastant. Perquè, evidentment, tot això té un efecte Crida, ho estem veient en Vox, tot això té un efecte propagandístic, un efecte de màrqueting, un impacte sobre les lleis, un impacte sobre les formes de fer, perquè... Torno a lo mateix. I no ho agafo tant perquè els perjudicats siguin independentistes catalans, eh? Però seria la mateixa reacció del govern, és a dir, tenir el president del govern una setmana sense obrir la boca, si el cas d'espionatge, que per acció o per omissió, per coneixement o per desconeixement, acaba assenyalant directament el president del govern, s'hagués passat sense Vox, sense el que Vox ha inoculat aquesta societat? Jo crec que no.
Mira, ara en parlarem, del Catalan Gate. El que passa és que... a vegades jo tinc la sensació que tenim una capacitat molt gran, diguem-ne, de veure la palla a l'ull dels altres, no? I nosaltres... Ho dic perquè de l'extrema dreta en parlem molt, i en parlem molt fins i tot en tercera persona, no? I Europa, l'extrema dreta... Bueno, a casa nostra, Vox té 11 diputats al Parlament de Catalunya, 52 diputats al Congrés dels Diputats, i estan amb un govern autonòmic des de fa 15 dies, i n'han fet possibles 3 més de tan importants com el d'Andalusia o el de Madrid, per exemple, en el darrer any i mig. I això està aquí ja, sí, sí. Diguem-ne. No, ho dic perquè... quan aquests dies, jo, ara m'ha fet gràcia quan la Sara ha fet servir l'expressió, no? Ha fet una mica de camaleó, no?, políticament, sí, sí. Marine Le Pen, com hem estat explicant tots els mitjans de comunicació que ho ha fet, com si la resta de partits no ho fessin, no? Pensava
total.
Jo, per exemple, la setmana passada, però en canvi de l'extrema dreta ho diem, no?, com, no, és que són camaleònics, perquè mira com està maquillant el seu discurs. Bueno,
no.
És a dir, al final, l'extrema dreta el que està fent és el mateix que fan la resta de partits polítics. El problema no és tant la política com la incapacitat, diguem-ne, que ha tingut la política convencional de frenar, entre altres coses, perquè recordo, Sara, campanyes electorals a les quals PP i PSOE eren els primers interessats en què Vox tingués veu, perquè tots dos es pensaven que els hi aniria bé.
Clar, evidentment, perquè juguen...
I el problema el tenen ara tots dos.
Juguen a l'estratègia del mal menor, no? El que passa és que és el que dèiem, que el mal menor arriba un dia en què s'esgota i mira Castella i Lleó, no? Al final, mira, tornaré a fer servir l'expressió aquesta perquè realment m'ha agradat molt. És el llindar del dolor democràtic també que tinguin els propis partits quan són incapaços aquí a l'Estat de traçar una línia vermella a l'hora d'acordar amb Vox, i no fa pas tant estàvem parlant del nou PP, no?, de la mà de Feijó, i que es deia des de grans tribunes a nivell de l'Estat que és que bé que arriba un PP més moderat, que farà pactes d'Estat. No, no, el senyor Feijó farà el que li convingui, i si un dia diu A i l'altre dia ha de dir B, ho farà, perquè ve que fa dos mesos estava dient que el seu partit mai pactaria amb l'extrema dreta, i ara doncs fa veure que això del govern de Castella i Lleó no va amb ells. Però després aquí hi ha un altre pecat per part dels partits de l'Estat, i que hi han jugat i molt, i és a l'equiparació, no? a confondre la ciutadania per normalitzar l'extrema dreta, equiparant l'extrema dreta als partits d'extrema esquerra. I això ho fan fins i tot dirigents del PSOE. I és una trampa molt gran, perquè al final s'ha d'explicar que és que l'extrema dreta, a diferència de l'extrema esquerra, sí posa en risc drets fonamentals de la ciutadania. Sí posa en escac la pròpia democràcia. Sí posa en escac el propi pluralisme polític. I em fa gràcia perquè moltes vegades es reivindiquen com els garants de la legalitat espanyola, quan la pròpia Constitució defensa en l'article 16 la llibertat ideològica, i això, quan se'ls hi posa sobre la taula a Vox, sembla que miren cap a una altra banda i xiulen, no? Vull dir que els primers responsables en no normalitzar l'extrema dreta són la resta de partits de l'espectre polític de l'Estat espanyol. Si els partits normalitzen la convivència, els acords i les enteses i els governs amb l'extrema dreta, és un missatge que això acaba quallant també en la ciutadania, en bona part de la ciutadania espanyola. I clar, i evidentment, si estem davant d'un partit que el que fa, i no només ho fa Vox, normalitzar que es produeixi l'espionatge d'un rival polític, això acaba fomentant que una part de la societat espanyola, on ja s'ha cultivat durant dècades i dècades la catalanofòbia o la sensació de greuge constantment amb tot el que significa les reivindicacions catalanes, doncs s'acaben normalitzant situacions que són absolutament antidemocràtiques. I això s'ajunta amb un context doncs, de crisi on la ciutadania, i no només la ciutadania de l'Estat espanyol, sinó també propis ciutadans que voten opcions independentistes, estan més preocupades per omplir la nevera i arribar a final de mes i poder pagar el lloguer, òbviament, en un context així és el còctel perfecte perquè no hi hagi una pulsió de mobilització per sortir al carrer i reivindicar i reclamar explicacions de què carai està passant, no?
A veure, Roger, i obriré ja també després el melon del Catalan Gate, que ja n'heu apuntat un parell de vegades.
Tenia raó, Pol, que bona part de la responsabilitat de l'increment de vot de l'extrema dreta està en les formacions d'esquerra, i especialment el govern espanyol, que en alguns moments ha especulat amb Vox per frenar i per desgastar el PP. Jo recordo ara un debat electoral en què Pedro Sánchez va exigir que Vox, que no tenia representació, estigués present al debat precisament per dividir el vot del PP i aconseguir així doncs, una millor representació. Clar, en aquest moment en què es fa una especulació sobre el vot de Vox, d'alguna manera, ja li obres la porta i comences a normalitzar la seva presència a les institucions. Ara, hi ha una qüestió que a mi em preocupa i que veig des de fa molt temps que passa a l'Estat. De la mateixa manera que es va donar una resposta des de totes les institucions molt beligerant amb el procés independentista a Catalunya, recordeu que es van activar totes les institucions de l'Estat, que gairebé es va fer trampes en totes les institucions de l'Estat i que es va perseguir, i ja ho veiem ara en els efectes i en el cas d'espionatge que tenim a sobre la taula, no s'està produint el mateix en Vox. I em refereixo a que Vox ja ha anunciat i té ganes de desplegar polítiques que contravenen directament la Constitució espanyola. És a dir, allà on governa els seus objectius, doncs, ni més ni menys, doncs, l'altre dia el vicepresident de Castell i Lleó va dir que ells estan en contra de l'estat de les autonomies, i després tot, ja, jo crec que hi ha totes les accions que volen emprendre respecte a les ajudes a col·lectius de dones, a moltes matèries, diguem, que són molt sensibles perquè són objecte de consensos molt, molt treballats durant aquests 40 anys de democràcia espanyola, no? Crec que les institucions espanyoles aquí no estan fent el mateix paper de vigilància i de contundència que vam veure en el procés. I això em preocupa molt. I jo ho atribueixo al fet que bona part de l'administració espanyola i de la política espanyola i de la societat espanyola està trufada d'aquest pensament d'extrema dreta, que potser no és un pensament que després es tradueix en vot, però sí que es veu amb normalitat, i ara ho estem veient amb el tema del Catalan Gate, es veu amb normalitat que es vulneri una mica l'estat de dret, un part de l'estat de dret, perquè ho considerem com una cosa normal, i aquí sí que no veurem escarafalls de la Fiscalia, no veurem com el Tribunal de Comptes entra en acció per mirar a veure quants diners s'han gastat amb aquest tipus d'operacions. Aquí, doncs, hi ha dues vares de mesurar, i això és el que tenim.
Passa que el CNI, quan es deia CSIC, també escoltava i espiava, i Vox no existia, eh? Vull dir que al final també...
Sí, però fixa-t'hi, allà el que va passar va ser que es va tocar la vara a empresaris, eh? Allà es va tocar la vara a empresaris i a la dreta.
Sí, sí, no, no, clar, allà es va haver-hi el canvi, clar, per això t'ho dic.
Clar.
No, deies Espanya, jo crec que Espanya està en una situació molt pitjor que França. És a dir, jo crec que per posar l'ou de la serp fa falta primer un període de latència en què s'oblida del passat, no? 30-40 anys després de Vichy i del nazisme a terres franceses és quan neix el Front Nacional. Aquí, com que anem més tard i vam tenir dictadura fins al 75, ha trigat més anys, o ha aparegut més tard. Però, a diferència de tota Europa, vull dir, a tota Europa, tots els partits de dretes tenen un arrel, un naixement antifeixista. És a dir, no hi havia ningú més de dretes que De Gaulle. I De Gaulle és l'heroi nacional contra el feixisme. Aquí no. Aquí tenim el principal partit de la dreta, i potser fins i tot d'Espanya, depenent del moment, que està fundat per 6 exministres de la dictadura franquista. El que vull dir és que aquesta pulsió autoritària, aquest fer el mal per arribar al bé, evidentment, sempre que el bé sigui el que jo crec, està molt més instal·lat aquí a Espanya, que hi ha menys cultura democràtica que la resta d'Europa. I això fa que Vox cremarà tapes molt més ràpid que el Front Nacional o Regrupament Nacional a França. A més, jo crec que podem dir amb certa tranquil·litat que les estructures bàsiques de l'Estat estan absolutament amarades d'aquest sentiment, com hem vist amb tots els processos judicials del procés, i veurem ara amb tot el que passarà amb el Catalan Gate, perquè el que prima és que per fer el bé, per mantenir la unitat d'Espanya, que és una qüestió quasi sagrada de fe i que és el motiu reverencial i del pensament polític espanyol, com deia el Roger, bueno, si fas una miqueta de mal, compensa.
Sí, però saps què passa? Tampoc em vull posar ara molt filosòfic, diguem-ne, o elevar-ho tot a un pla polític molt teòric. El problema és que segurament ara Europa... Sí que tot el que és el món de l'esquerra i de la dreta més propera a les tesis de centre polític, encara que sigui per interès electoral, potser que es comencin a plantejar de què està passant amb l'extrema dreta a Europa, és a dir, globalment a Europa, perquè tenim el cas d'Espanyol amb Vox, el cas de França amb Le Pen, el cas amb la Lliga, no?, italiana, que ja vam tenir a Salvini, etc. Però és que els països del nord ha passat exactament el mateix. I sempre s'acaba fent aquesta lectura de... Bueno, és que no sé quin país europeu, allà estan pitjor. O la perversió màxima de la lectura política, quan ara veus el que passa aquí, que és, bueno, com que està passant a tota Europa, això és una corrent que és normal a tota Europa. Bueno, és que el problema és que segurament hi ha una esquerra i una dreta que no se n'han preocupat, fins que han vist ara un globo i un gegant tan gran que no saben ni com combatre'l des d'un punt de vista ideològic.
El marge de maniobra per fer polítiques a dreta o d'esquerra cada cop és més estret.
És a dir, no, però ja no parlo de fer polítiques. No, parlo fins i tot de combatre ideològicament l'extrema dreta. Ja no parlo de política pràctica.
Cada cop
pràctica,
és més indistint.
Inclús en el discurs és pràcticament impossible trobar ningú que sigui capaç d'enarbolar un discurs que des d'un punt de vista polític i fins i tot si cal europeu, i segurament cada vegada més caldrà que sigui europeu, perquè al final el que acabarà trontollant és que Vox... No és que no estigui a favor de l'estat de les autonomies,
És que ja ho he dit més d'una vegada, que Europa no li agradava, i Le Pen serà camaleònica, però ha continuat dient que Europa no li agradava, i Salvini en el seu dia va dir que... No? Vull dir que al final però cada cop cal més aquesta
lectura. A cada país, la dreta i l'esquerra tendeixen a fer més polítiques unitàries perquè els instruments ja no estan a les seves mans. És a dir, no hi ha un banc central... No hi ha, és a dir, què va fer Brussel·les a canvi dels Next Generation? El primer que va demanar a Espanya va ser que acabés amb els 16.000 milions que van aportar a les sanitats autonòmiques pel tema del Covid. I això ho ha fet el Pedro Sánchez. Vull dir, un partit d'esquerres que arriba a un país de la Unió Europea, les seves polítiques econòmiques difícilment seran d'esquerres i, per tant, pot oferir un model alternatiu a la dreta i a la dreta econòmica, perquè no pot, perquè no té instruments, perquè està en mans de Brussel·les.
I perquè Brussel·les crec que encara no ha sigut mai d'esquerres.
Correcte.
És que al final s'han produït durant molts anys, probablement, diagnosis equivocades i, per tant, respostes equivocades, no? I ens podríem remuntar en com es va afrontar la crisi del 2008, no? Quan des del PSOE i des de l'esquerra, suposada esquerra, a nivell europeu, es van comprar doncs, situacions o solucions salvatgement capitalistes, com pugui ser la de salvar els bancs en comptes de fomentar programes d'ajuts perquè la gent se'n pogués en sortir, no? Llavors, dic també diagnosis equivocades. Al final, és veritat que hi ha una tendència majoritària arreu d'Europa, però cada estat té la seva pròpia idiosincràsia. I jo recordo, no fa pas masses anys, i em sembla que, si no m'equivoco, era el 2016, veiem amb un Pablo Iglesias dient que és que l'independentisme havia fet revifar el fantasma de l'extrema dreta. Això era una diagnosi equivocada.
Carmen ho va dir, també.
El primer a fer-ho va ser Pablo Iglesias en un míting al pavelló...
Vall d'Hebron.
No va ser a Vall d'Hebron, va ser a Sant Adrià del Besòs. Recordo perfectament, perquè després, doncs, allò típic que fan els partits, no?, que intenten venir els periodistes a dir no, és que no ho heu acabat d'entendre bé, sí. Quan hi havia una frase absolutament literal i, de fet, posteriorment, el propi Pablo Iglesias va reconèixer que havia comès un error, no? Allò era una diagnosi absolutament errònia.
Va reconèixer després d'haver utilitzat la mateixa idea diversos dies seguits en diversos llocs seguits. No ho vam entendre bé, però ell ho va anar reafirmant.
Exacte. Al final, quan diem que l'extrema dreta s'alimenta d'aquelles qüestions que no troben resposta ni a esquerra ni a dreta per part dels partits tradicionals, estem parlant de que quan l'extrema dreta creix amb un discurs racista és perquè el drama de la immigració ha estat afrontat a Europa i també aquí, i tenim l'exemple a Ceuta i Melilla, com un problema de seguretat, com un problema econòmic i no com un drama humanitari. Quan estem veient una extrema dreta que creix amb un discurs masclista arreu d'Europa i aquí, és perquè durant dècades no s'han fomentat prou les polítiques d'igualtat. I quan veiem aquí, en concret, i per això em refereixo a la pròpia idiosincràsia, no?, de cada estat, que hi ha una extrema dreta que creix a costa d'un discurs anticatalanista que no només ha utilitzat Vox, sinó també el Partit Popular i també el PSOE, no?, que aquest és el problema, també no hi ha hagut una... no s'ha traçat una frontera a nivell del PSOE a l'hora de fer un discurs de l'estat plurinacional, doncs quan hi ha una extrema dreta que s'alimenta i que creix a costa d'assenyalar Catalunya és també justament per aquesta vacant que han deixat partits com el PSOE. El PSOE té una responsabilitat cabdal en aquest sentit de no haver fomentat, de no haver fet pedagogia del que significa un estat plurinacional. I per què no ho feia? Perquè arribava a la conclusió que fer-ho li costava vots. I això també ha acabat quallant a Podem, aquesta conclusió. Per això insisteixo, diagnosis equivocades, respostes equivocades que no fan més que aprofundir un problema que se'ls acaba girant en contra els propis partits.
D'aquí a 7 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Deixa'm fer una pausa per la publicitat i en tornar parlem de més coses. Parlarem del Catalan Gate, evidentment. Parlarem d'aquest vídeo del cap de setmana. Jo havia vist moltes coses a la vida, però encara no havia vist mai un alcalde amb una destral a la mà brandant-la contra uns ocupes a una propietat. Estic parlant de l'alcalde de Caldes de Malavella, que avui ha hagut de convocar una junta extraordinària, un ple, a l'Ajuntament per parlar de la seva pròpia imatge, xisclant amb una destral a la mà. Ara en parlem.
Ràdio Estel.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Des del 23 d'abril fins al febrer de 2023, les actuacions que Adif i Renfe executaran en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya obligaran a reconfigurar el servei de les línies R4, R8 i R1. Adif i Renfe han dissenyat la millor oferta per facilitar la mobilitat de la ciutadania durant el període d'obres. Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif.es, telèfon 941 0041 o a les estacions.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Estem en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel aquest dilluns 25 d'abril del 2002, un dia encara amb... no anava a dir ressaca, però això ja no és encara ressaca, estem encara immersos de ple en aquesta polèmica del Catalan Gate. Aquest diumenge hi va haver aquesta reunió entre Félix Bolaño i Laura Vilagrà. Les coses tampoc és que hagin canviat massa. Aquí a Madrid en esteu parlant gaire o no, d'això del Catalan Gate?
Doncs va costar, al principi, va costar que entrés en els mitjans de comunicació. Jo crec que hi va haver un dia i mig, en què es va fer un cas relatiu, i després n'han parlat, però, diguem, d'aquella manera, perquè parlant, per exemple, amb editors de televisió, m'expliquen, cada vegada que parlem d'aquest tema ens baixa l'audiència, el tema català va molt a la baixa, i a més, de fons hi ha això que explicàvem abans, no? Aquest sentiment de, bueno, un estat s'ha de defensar i, per tant, ja és normal el que ha passat i que hi hagi aquest tipus d'escoltes.
Mira, perdona, Roger, no és una cosa, és que sí, em sembla molt, molt interessant això que has fet, perquè jo també ho he detectat parlant amb gent de Madrid, i em sembla molt palmari i molt revelador del que està passant amb aquesta qüestió, que és el que tu deies ara, que quan tu parles d'això amb gent de Madrid, de seguida et diuen, és que el tema català, i jo cada cop tinc menys clar que el Catalan Gate, la part de català, segurament em sembla la menys important o la menys rellevant de totes, però he detectat, i m'ha agradat molt, per això t'he tallat, per l'expressió que has fet servir, diguem-ne, de que jo també, quan he tret amb això de Madrid, de seguida diu, és que el tema català, i penso, bueno, és que no sé si és català ben bé el tema, saps?
És que té una profunditat increïble, perquè, a més, hi ha sospites, o sigui, en el moment en què es pot espiar a un soci parlamentari en un moment, diguem, de pacificació, perquè aquestes escoltes n'hi ha del 2017, però també n'hi ha del 2019, 2020, de fet el president de la Generalitat se l'escolta el 2019 i 2020, i per tant això implica que hi ha hagut un ús matusser dels serveis d'espionatge durant anys en què no hi havia, diguem, una justificació activa, perquè si tu fas aquestes escoltes de manera legal, has de tenir un objectiu. L'altre dia vaig estar mirant la llei que permet, la llei dels serveis secrets que permet fer aquest tipus d'escoltes. Tu has de presentar, com a estat o com a serveis secrets, has de presentar una petició al Tribunal Suprem que ha d'estar argumentada, que ha de dir quin és l'objecte de la investigació, quina és la persona, i que té un temps acotat, i no sembla que això és el que hagi passat aquí. Jo crec que és molt revelador la forma com ha enfocat el govern espanyol la crisi. Primer, traient-se-la de sobre, expulsant-se-la. Vull dir, en un moment en què, si el teu estat, realment tu ets el garant de l'estat de dret, al teu estat hi ha hagut un cas d'espionatge tan flagrant, a mi em semblava bastant fort que el govern espanyol digués, ho minimitzés o digués que aquí s'ha complert la legalitat i que no hi ha res. I després, en aquesta resposta del ministre de la Presidència,